L'edat biològica més adequada per tenir fills és entre els 20 i els 30 anys, però moltes dones no es plantegen o no es poden plantejar ser mares fins als 30 o als 40. L'edat de la dona i la pèrdua de qualitat de l'esperma de l'home són factors, a més com la contaminació o l'estil de vida, que són les dues causes fan que cada vegada hi hagi més persones que han de recórrer a tècniques de reproducció assistida per tenir un fill. Ara parlarem de la fertilitat o la infertilitat, millor dit, però abans la Núria Coll ens dona algunes dades.
Les dones naixem amb una dotació d'ovòcits que perdem amb el temps. Als 35 anys, els ovaris han envellit i només queden aproximadament el 10% dels òvuls. Als 40, l'índex de fertilitat mensual de les dones és inferior al 5% del cicle. Amb l'edat també augmenten les anomalies als embrions. Per exemple, en una dona de 38 anys, el 65% dels seus embrions ja són cromosòmicament anormals. Malgrat tot, segons algunes estimacions, hi ha unes 12.000 naixements anuals a Espanya de mares que tenen més de 40 anys. Pel que fa a l'esperma, com a factor d'esterilitat, la qualitat del semen dels barcelonins és de les més baixes del món. Només un 34,4% té un semen que compleix els criteris de normalitat de l'Organització Mundial de la Salut. I ara per ara es calcula que una de cada 5 parelles en edat reproductiva té problemes per tenir fills.
Avui al suplement vitamínic hem convidat el doctor Àngel López, que és especialista en reproducció assistida de l'Institut Marquès. Bon dia i benvingut, doctor, al suplement.
Hola, bon dia.
Hem dit unes quantes coses que d'entrada necessitem que ens les expliquin, perquè si no, les dades són esfereïdores. D'entrada, sembla ser que l'esperma dels homes de Barcelona, concretament, està entre els pitjors del món.
Sí, sí, això és així, és una evidència, no exclusivament de Barcelona, sinó en principi de la majoria dels països i de les ciutats molt desenvolupades, molt industrials, doncs s'ha vist una clara correlació entre la industrialització i la pitjor qualitat del semen de les persones que viuen en aquests entorns.
Per tant, estem parlant de contaminació, estem parlant d'alimentació...
Sí, sí, estem parlant de contaminació, ja sigui alimentària, ja sigui ambiental, ja sigui per aigües, ja sigui per molts factors, no? Paradoxalment, o sigui, els països més menys desenvolupats, com pot ser l'Àfrica, pues, l'expectativa de vida és molt, molt curta comparada amb la nostra, no? En canvi, la fertilitat en aquests països, amb els barons, és molt alta. Al contrari del que està passant aquí. I això s'ha invocat a factors ambientals, de contaminació, de disruptors, el que nosaltres diem disruptors hormonals, que probablement actuen durant la vida de la persona o inclús amb la seva vida intraútero, és a dir, quan estaven a dintre del ventre de la seva mare, sembla que tots aquests disruptors poden influir o actuar negativament sobre el testicle del baró.
Amb les dones sí que hem parlat molt sovint, evidentment, del rellotge biològic. Mm. Aquest rellotge existeix pels homes, també?
Sí, però molt menys. És a dir, els òvuls van minvant de qualitat i de quantitat amb l'edat de la dona. Amb l'home és diferent. Es poden perdre qualitat espermàtica, però amb un percentatge molt menor. Hi ha altres tipus de variacions en quant a l'activitat sexual, però no passa amb la qualitat de l'esperma. Se suposa que no varia molt la qualitat de l'esperma dels 30 als 60 mm-hmm. anys, per mm-hmm. exemple.
Si parlem pel que fa a les dones, la Núria ara donava una xifra que s'estima que unes 12.000 dones han parit amb més de 40 anys a Espanya en sí. l'últim any. Mm-hmm. Són moltes.
Són moltes, sí, són moltes, però faltaria saber si han parit de forma espontània, o si s'han quedat embarassades de forma espontània, han tingut que recórrer a tractaments de, de fertilitat. Es tindria que depurar aquestes dades. Són moltes, però clar, no és l'edat natural o òptima per aconseguir l'embaràs.
A més, com diem aquestes xifres, i sembla ser que ara amb 40 anys sembla que puguis tenir un fill uh-huh. igual que l'haguessis tingut als 25 o als 30 anys, uh-huh. fa la sensació que tot plegat és un procediment més senzill del que segurament és.
Sí, sí, sí. Ja ho has dit abans, o sigui, l'edat òptima per una dona per aconseguir l'embaràs està entre els 20-25 anys i és una edat a la que cap dona actualment o molt poques dones es plantegen la maternitat. Per què? Pues perquè estan buscant la seva independència social, econòmica, cultural, etc, etc, i llavors posterguen la fertilitat per més endavant i llavors és quan sorgeixen els problemes, no?
Quan amb la parella estem intentant tenir fills i veiem que els primers mesos no ens quedem embarassats, què és el que hem de fer? Recórrer un especialista, però, per exemple, quina és la primera prova per analitzar la qualitat de l'esperma de l'home i de la dona?
La primera prova, bueno, jo crec que primer s'ha d'intentar, evidentment, un embaràs espontani, i si en un any no s'aconsegueix, vol dir que alguna cosa està fallant aquí. Pot ser un petit problema o pot ser un gran problema.
A partir d'un any, per això?
Un any.
Fins
sí,
un
sí.
any no ens hem de posar nerviosos.
Home, per càlcul de probabilitats podria ser que durant 3-4 mesos no aconseguim l'embaràs, i això no vol dir que alguna cosa estigui malament. No? Però quan ja portem un període de 12 mesos mantenint relacions sexuals amb freqüència i normalitat i no s'aconsegueix l'embaràs, hem de sospitar que alguna cosa està passant. El primer que hem de fer, pues, el primer que hem de fer és estudiar amb dos membres de la parella, no a la dona, com es feia clàssicament, i després mirar l'home, sinó començar per tots dos. L'home s'ha de fer un anàlisi de semen, el que nosaltres diem un seminograma, i amb la dona el que tenim que avaluar és la funció dels seus ovaris, com funcionen aquests ovaris des del punt de vista reproductiu, perquè a vegades una senyora es pot fer una revisió ginecològica i tot està ok, però per estudiar la fertilitat s'han de fer unes proves específiques, que són uns anàlisis hormonals, que normalment fem quan la dona té la regla. Hem de mirar com estan les seves trompes, que no estiguin obstruïdes. Hem de fer una ecografia, també, per avaluar els genitals interns. I per qui començaria l'estudi de la fertilitat?
A vegades passa que vas fent proves, passen els mesos, i tot està més o menys ok, sí, com deia vostè,
sí.
I no se queda.
I no se queda, sí, sí. Ens trobem amb un percentatge no gens menyspreable de el que nosaltres diem esterilitat d'origen desconegut. Abans es deia esterilitat sense causa. Això és una fal·làcia, perquè sempre hi ha una causa. El problema és que a vegades no som capaços d'identificar on està el problema. La reproducció és un procés tan complex que a vegades sabem que hi ha un problema, però no sabem ben bé on està.
Un cop hem trobat algun problema, o no, però podem provar altres tècniques més enllà de les naturals per quedar-nos embarassats, tenim la inseminació, la fecundació in vitro que
sí,
també funcionaria. Alguna tècnica nova que haguem de recordar?
Bueno,
aquestes dues són les més freqüents.
Aquestes dues com a tractament són les més freqüents. Ara cada vegada recorre més a la fecundació in vitro, però amb donació d'òvuls de donants. Justament quan la dona no té possibilitat de fer servir els seus òvuls perquè estan totalment malmesos, hem de recórrer a la donació d'òvuls per part d'una donant. El mateix passaria amb un senyor que amb el seu semen no hi ha espermatozoos, que té el que nosaltres diem una zoospèrmia. S'ha de recórrer a un esperma de banc. Aquestes són les tècniques més habitualment utilitzades. No? Dintre d'aquestes hi ha novetats i millores, altres tècniques complementàries dintre de la fecundació in vitro i dintre de la donació d'òvuls, però bàsicament ens tindríem que cenyir aquestes tècniques, no? Inseminació artificial, fecundació in vitro, donació d'òvuls.
Una cosa va després de l'altra per eliminació? O sigui, hem descartat una cosa i passem a l'altra? O són tècniques que podem utilitzar en diferents casos?
Bueno, evidentment, amb una dona que es planteja la maternitat als 45 anys és molt difícil recomanar-li una inseminació artificial perquè probablement estarem perdent
no
el temps. No
funcionarà, clar.
Amb una parella jove que consulten per primer cop, que no es veuen problemes molt seriosos, jo crec que s'ha de començar per fer la inseminació artificial.
Quin tant percent d'èxit té la inseminació artificial?
Bueno, és un procediment que s'ha de reiterar, o sigui que no fem un cicle d'inseminació artificial, fem 3-4 cicles, i després de 3 o 4 cicles, si la causa no és una causa molt diguem-ne, severa, podem arribar a assolir un 60% d'embarassos després de fer 3 intents d'inseminació artificial.
I aquí és on hi ha el risc d'embaràs múltiple?
Sí, de fet, amb totes les tècniques de reproducció assistida hi ha embarassos, poden haver embarassos múltiples, no? Primer, perquè en la inseminació nosaltres no controlem com quants òvuls es fecundaran, a diferència de la fecundació in vitro. Nosaltres el que fem és introduir una mostra de semen millorat en el sentit de que seleccionem els millors espermatozoos del senyor i els posem a dintre de la matriu, a dintre de l'úter, el dia en què la dona està ovulant. Evidentment, si hi ha dos òvuls o tres òvuls, podrien fecundar-se un, dos o tres. No tenim control de la fecundació, a diferència de la fecundació in vitro.
Això pot ser que faci tirar enrere moltes parelles, el fet de que corre aquest risc de quedar-se embarassat de
la veritat
dos criatures?
La veritat és que no és així.
No, eh?
No, perquè quan la parella busca un embaràs, específicament està buscant un embaràs, el fet de plantejar la possibilitat de que potser són uns bessons, jo rara vegada veig que això tiri enrere a les parelles.
En canvi, sí que deu veure sovint que és un problema que tot sovint s'enquista en les parelles, no? Diu, ostres, no ens en sortim i no sabem quina és la solució. I he sentit moltes vegades que quan la parella s'ha relaxat i ha dit, doncs mira, deixem-ho estar durant una temporada... Uh-huh. O han començat a adoptar una criatura, per exemple, aleshores s'han quedat embarassats.
Sí, això ha passat.
Com s'explica això?
Passa. Segurament hi ha un component psicològic, nerviós, que no acabem de controlar bé, però aquesta situació que expliques l'hem viscut tots, no? Quan estàs ja en un programa d'adopció o hi has tirat la tovallola, sembla ser que alguns neurotransmissors deuen actuar negativament i deixen de fer-ho i es produeix l'embaràs. Passa de vegades, no vol dir també que sigui la situació habitual, però de fet passa i entra dintre d'aquest calaix de sastre que jo he dit d'esterilitat a causa desconeguda, que probablement algú de tipus nerviós pot haver aquí.
Clar, i a més es fa de mal aconsellar, perquè si us dius una parella, mira, relaxeu-vos, no hi penseu més i potser així us quedareu embarassats. Clar, ja tornes a tenir tota la pressió a sobre i deixa de funcionar.
I que és molt fàcil de dir, hi ha gent que té molta capacitat per dir, doncs mira, ara portàvem un temps i hem decidit oblidar-nos-en i pam. Però hi ha gent que, jo he vist patir com mai a gent que no s'ha pogut quedar embarassat.
Sí, és molt.
I fan patir molt també veure les conseqüències psicològiques que té per aquella parella.
Evidentment, per això la majoria de centres que treballem en fertilitat tenim sempre suport de psicòlegs, perquè sabem que paral·lelament hi ha uns danys psicològics que s'han de tractar igual de bé que s'ha de tractar la fertilitat o el problema de fertilitat.
Tot això, a més, ens ho està explicant l'Àngel López, que treballa a l'Institut Marquès, on rebeu pacients de més de 40 països d'arreu del món. Mm-hmm. Això vol dir que l'Institut Marquès en concret, però Barcelona i Catalunya són una bona capital mundial de la reproducció assistida?
Bueno, jo diria que sí, que en aquest sentit a Catalunya som bastant capdavanters quant a tècniques, a tractaments de la fertilitat. També és cert que aquí tenim una legislació que és bastant equitativa amb els problemes de l'esterilitat i en altres països que hi ha tècniques que no estan permeses. Uh-huh. I hem intentat, la majoria dels centres que treballem aquí a Catalunya, d'adquirir totes les innovacions que hi ha amb els tractaments i amb les tècniques de fertilitat.
Doncs nosaltres desitgem que continuïn investigant i treballant perquè totes aquelles parelles que ho desitgin puguin fer realitat el seu somni. Un somni, els qui són pares diuen que és únic. Nosaltres en un moment encara no ho som, però potser arribarà el dia. Doctor Àngel López, especialista en reproducció assistida de l'Institut Marquès, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al suplement.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.